Però hi ha un segon tema que avui en parlen un seguit de... O sigui, que s'està fent... La bola s'està fent molt grossa. La bola s'està fent molt grossa. De fet, avui explicàvem que el digital El Español publica nous documents signats per Joan Carles I, en què confirma la donació a Corina Larsen de 65 milions d'euros. Un document en què el rei emèrit es refereix a Corina com a princesa en diverses ocasions. I en què deixa clar que en cap cas ella actuaria com a testaferro. Aquest, però, no és només... És només l'últim capítol d'una sèrie d'informacions que han anat apareixent la darrera setmana a la premsa, fins i tot s'ha hagut de pronunciar el president espanyol Pedro Sánchez, que el que fa és, bàsicament, aïllar, digues el verb de moda, aïllar en aquests moments la casa del rei, concretament el rei Felip VI, el rei, de tot aquest aldarull que hi ha. El diari Público, a més, acaba de... També ha publicat altres documents, concretament el diari Público... explicava fa una estona també que treia 100.000 euros al mes d'aquesta fortuna secreta de Suïssa, concretament el que ho feia era el rei emèrit. Fé, aquesta investigació que s'està fent a la Fiscalia Suïssa en aquests moments, primer de tot vull analitzar l'impacte d'aquestes informacions a aquesta hora amb la Maria Àngela Alcázar, periodista de La Vanguardia, que segueix l'actualitat de la monarquia i una de les grans expertes que hi ha a la Casa Reial i a la Casa del Rei. Hola, Maria Àngela, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, Jordi.
Escolta, m'està preocupat? Bé, bueno, segur, el rei emèrit segur que està preocupat. El rei Felip VI...
L'emèrit no està preocupat. O sigui, preocupat? Com que està preocupat? Està fet pols? No, preocupat és una paraula molt suau per la situació.
Està fet pols, eh?
Home,
sí, sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No, no tinc cap mena de dubte. I el que deu estar preocupat deu ser el fill, és a dir, el rei actual, no?
Aviam, també... També. Jo crec que un té una... Bueno, no sé si depressió, perquè depressió és una paraula que et necessita d'un diagnòstic mèdic, però vull dir, sí que està enfonsat. No sé si he fet pols seria la paraula, però sí que està enfonsat. Evidentment, el seu fill està molt preocupat. Molt preocupat no només per les possibles activitats del seu pare, que evidentment les coneixia fa temps, sinó perquè totes aquestes informacions que estan sortint ara doncs estan abonant un terreny que ja estava predisposat per alguns perquè intenten amb això fer un canvi de règim i no de prendre bledes i peix, sinó un canvi de règim polític.
Carai!
Carai, per què? Què dius?
No, pregunto.
Que et sorprèn?
No, sí, em sorprèn. Sí.
Bueno, el que passa que, clar, evidentment no és tan fàcil. O sigui, això és com un... Això és com l'altre dia parlava i deia... Bueno, això és com alguns matrimonis, no? Mm-hmm. Que no és tan fàcil separar-se, no? No és tan fàcil tot això que... Mm-hmm. Bueno, doncs evidentment no és tan fàcil canviar un règim polític en un país perquè no només cau cau només una de les institucions, no? Això cau tothom i per tant jo crec que ara aquesta presa de possessió del president del govern doncs va amb aquesta línia, no? Perquè s'ha donat compte que bueno, que si continuava així la cosa doncs aquí cau tothom i nosaltres estem a sota.
Ja. Aquí és evident que el debat sempre ha existit, eh? Si d'haver-hi república, monarquia, això vaja, vamos, tota la vida. El que passa és que en els darrers temps aquest debat ara augmenta, primer perquè hi ha dins del govern un partit que clarament aposta per la república, com és Podem, però també perquè hi ha una altra cosa que es diu molt menys, però que en els últims temps sempre hi ha hagut un xup-xup, que és que la voluntat de que hi hagi una república empentada per la dreta més extrema.
Clar, és que aquí no se sap ben bé el joc que fa. Mira, tot això comença, bueno, evidentment, comença perquè el rei Joan Carles, en un moment determinat, bueno, es troba amb una senyora que...
S'enamora?
Bueno, sí, s'enamora, però l'altra no sé si s'enamora.
Val.
La qüestió és que, bueno, és igual. Jo sempre dic el mateix. Vale, ella feia autostop, però el que va parar el cotxe va ser ell. Per tant, el responsable de totes aquestes històries és ell. Uh-huh. Llavors, en aquest punt, com comença tot aquest culebron? Perquè al final, un culebron, perquè al final és això. Doncs comença el dia Que, bueno, que això s'acaba, que és quan lo de Botswana, que ja es forma l'escandalera, i aquesta senyora se li diu see you later, alligator, no? I aquesta senyora s'acaba la relació amb el rei perquè ja és pública i perquè, sobretot i fonamental, no per tant perquè sigui pública, sinó perquè ella es comporta en aquell moment d'una manera determinada que el rei Joan Carles se'n dona compte que està més per l'interès que pel capital. Vale. I continua la cosa. Llavors, és que aquesta senyora... se li acaba, diguéssim, el negoci que suposava anar a determinats llocs dient jo soy aquí l'amiga entranyable de Juanito i, per tant, jo vull aquest negoci, l'altre més allà. És veritat que l'altre també deia recibe a mi amiga Corina, que és muy buena intermediaria en esto y lo otro y lo de más allá. Bueno, i ella tenia un negoci i, a més, de tenir un nòvio. El que succeeix és que quan s'acaba tot això, ella... Clar, és aquello de se li acaba la gallina dels ous d'or o lucro cesante, no? Mm-hmm. Se li acaba. Llavors, a partir d'aquí, ella insisteix en que ella ha posat molt, que no sé què, i sobretot ella està cabrejada perquè, evidentment, les mateixes persones que li obrien les portes i li donaven negocis perquè ella fes i tal qual, doncs, evidentment, ja s'acaba perquè tothom sap que ja no és l'amiga entranyable del rei d'Espanya. I això s'acaba. En aquell moment, ella comença una espècie de guerra interna per recuperar o perquè ta. Vale. És en aquest moment on entren els famosos 65 milions. Llavors, no ho sé, sí que ho sé, però com que no tenim proves, no. La manera en la que aquesta senyora es fa amb aquests diners, perquè considera que és la seva indemnització per la dedicació, no per la dedicació que li ha fet al seu nòvio o amant, com li vulguis dir, sinó pel lucro cesante, és a dir, ja se li ha acabat el negoci i, per tant, ella és com si fos una indemnització d'un alt directiu d'una empresa que necessita això. I, paral·lelament amb això, hi ha un senyor que es diu Villarejo que té la seva pròpia guerra, la guerra amb l'Estat i, bueno, totes aquestes coses que fa. Aquest senyor li envia a aquesta senyora una sèrie de maleants perquè li regirin la casa, li robin documents, bueno, una sèrie de coses. I llavors es presenta a casa seva, a Londres, o sigui, ella ha exercit, no és el CNI el que fa tot això, és el senyor Villarejo canvia una sèrie de gent fer-los passar per gent del CNI, perquè a més deixen proves a aquella casa perquè siguin del CNI, s'acusi el CNI, o el CSIT, com es digui. Llavors aquest senyor, que ha fet de piròman, es presenta després a casa d'ella de bomber i li diu: Corina, el CSIT te quieren matar, quieren matar a tus hijos, esto es no sé qué, y la única manera de que te salvaguardes, patatín, patatín... Bueno, dic en castellà perquè li duria dir... En castellà perquè aquest senyor no parla cap idioma que no sigui convencional. I llavors ella es presta a fer aquestes, les famoses declaracions en la que diu que el rei, que ella l'utilitza, que el rei la utilitzava amb ella, i el Dante Fasana, el Dante Canònica i l'Arturo Fasana, que eren els gestors, els utilitza de testaferros. I aquí comença la història. Llavors, a partir d'aquí, el fiscal suís de Suïssa, aquest comença una investigació. I quan els crida a declarar, ells fan totes aquestes declaracions dient que tot era de l'altre, que patatín, que patatán, tu. Aquestes informacions són les que surten ara. La que diu Dante Canònica dijo que el rei li llevó un maletín amb un milió d'euros que així a mà, amb bitllets que li havia donat no sé qui. Bueno, tot això, llavors... El problema és que les informacions que estan sortint ara no són el fruit d'una sentència judicial, no són el fruit d'unes proves, són reproduint unes declaracions fetes per unes persones, insisteixo, que estan fent el joc, entre altres, o sigui, en el que s'intervenen el senyor Villarejo i aquesta senyora. Llavors, de lo que es tracta és d'averiguar on hi ha la veritat, perquè aquí s'estan dient veritats i s'estan dient mentides. I tot aquest lío, allò ve la segona part, que és la que tu dius. S'utilitza des de dues bandes, des de l'extrema dreta i de l'extrema esquerra. I ara, com que no contents amb la... Perquè, clar, el rei Juan Carlos ja, és igual el que li facin o el que li diguin, ja a la història passarà... Ja s'ha esborrat tot el que hagi pogut fer bo com cap d'estat. Però, clar, ara, aquí el que volen és que l'actual titular de la corona, tenir-lo enganxat. Llavors li diuen, vale, nosaltres et defensarem i diem que eres tan bueno perquè te separes de tu padre, patatín, patatán, ta-ta-ta-ta-ta, però ojo. I, bueno, i estan també, d'alguna manera, debilitant la corona o el cap de l'Estat. Per què? Perquè d'aquesta manera el tenen més lligat i lliguen la seva continuïtat amb que, d'alguna manera, pues, les funcions constitucionals, bueno, pues, ja les farà el govern. A canvi de què? A canvi de que el cap de govern faci de cap d'Estat. És a dir, la independència del... l'única gràcia, bueno, potser tindrà altres, però perquè la gent que no de la monarquia li sona així com de conte de fades, l'única gràcia que té un sistema de monarquia constitucional és que té independència total dels partits polítics i de les lluites polítiques. I és un factor d'estabilitat. I ja, si no ens agrada pensar en la nostra, pensem en Anglaterra o en el que sigui. Llavors, el pitjor que pot passar amb un cap d'estat d'un sistema monàrquic és que s'identifiqui o que estigui pressionat per determinades forces polítiques. Perquè ell és el factor d'estabilitat. No pot amb aquests, amb els altres i el de més allà. I per això, te'n recordes que es deia que si el rei Joan Carles vos era més amic del Felipe González, sí, i no sé què, de l'Aznar. No, tot això són invents que s'ha fet la gent, perquè era justament el contrari, però bueno.
Sí?
Pues sí, aviam, amb el cas del Felipe González, van arribar a un acord els dos, el Joan Carles i el Felipe González, allò d'entre bomberos no ens pisem a la manguera, no? Uh-huh. I després... Era com si eren dos seductors, dos persones que anaven pel món i, evidentment, oferien una imatge d'Espanya, de modernitat i de no sé què, i era com dos guapos, dos seductors que anaven pel món o que entraven a una discoteca i deien les rulles per a ti i les morenes per a mi, no? I es repartien el joc, eh? I, bueno, i Felipe González va tolerar certes coses del rei Joan Carles. Per què? Perquè va veure clarament que aquest senyor el portàvem a l'estranger i se'ns obrien totes les portes. Uh-huh. Perquè és veritat, i això ho he vist jo. Des de... És igual, o sigui, qualsevol... I després, a més, sabia en un moment també parar-li els peus, perquè, bueno, Argentina, aquestes fotos que han sortit ara, que estaven amb el Videla i no sé què, no sé quantos, aviam, el rei Joan Carles va anar a l'Argentina de Videla perquè li va dir a Adolfo Suárez. Uh-huh. Aviam, ell no feia les coses perquè no pot anar... Però bueno, la qüestió és que Felipe González es va donar compte que aquest senyor, vamos, és que era com...
Val, però el que m'estàs dient, Maria Àngel, és que hi ha una voluntat, per exemple, de determinats partits polítics de dominar també la corona.
Bueno, això sempre ha sigut un intent que ells han tingut.
Ja, però, per exemple, i ara la pregunta és, sí. Primer, aviam, el que estem explicant és una cosa...
No, jo el que volen és que la seva supervivència depengui de... Bueno, aviam, per exemple, en el cas de quan va haver-hi quan hi ha les consultes d'aquestes videoeleccions que hem repetit no sé quantes vegades, que ja no me'n recordo, perquè ara ja s'ha quedat enrere. Tot això, doncs va haver-hi un moment en què el Mariano Rajoy va dir que no acceptava, que el va designar com candidat a president del govern i ell va dir que no acceptava. Bueno, llavors el DSP es va encabrejar perquè, evidentment, el rei va dir, bueno, pues, si no accepta aquest senyor que figura que és el que té més possibilitats de ser president del govern, bueno, pues, com que l'altre, que era el Pedro Sánchez, doncs resulta que també d'això, bueno, pues, que ho intenti l'altre. Bueno, llavors va haver un cabreig. Per què? Perquè consideraven que el rei en aquell moment, en comptes de fer un altre candidat a president del govern, que després tampoc va sortir, i igualment es va repetir les eleccions, que en aquell moment van considerar que el rei Felip que perjudicava el Partit Popular, ja. Perquè el que haguessin... O sigui, mentre... El problema tot és que no han entès, però des de fa ja anys que no han entès, que el cap de l'Estat és independent dels partits polítics. Insisteixo que aquesta és l'única gràcia que té el sistema monàrquic, perquè els altres sistemes de cap d'estat, que no dic els presidencialistes d'Amèrica, com pots dir, clar, no sabem qui és el primer ministre, no hi ha primer ministre als Estats Units, ni al Perú, ni a no sé on, és el president, no. És executiu i tal. Els caps d'estat representatius, que són de representació, que pot ser, doncs, no sé, Alemanya, tal, doncs coneixem a la Merkel i no sabem ben bé qui és el cap de l'Estat, o jo per almenys no sabria dir el nom. D'altres, aquesta gent necessàriament és d'un partit polític. I, per tant, bueno, doncs hi ha gent que considera que si el sistema monàrquic garanteix que qualsevol cosa que passi, i més passi, imagina aquí a Espanya, amb els lius que tenim, de tot això, doncs hi ha un factor d'estabilitat. I en aquests darrers anys, bueno, el darrer any que hi havia el govern en funcions i no sé què, no sé quantos, pues bueno,
ja, hi ha alguna això, cosa... Però ja ho dit això, tu estàs explicant tot això, està molt bé, però aquí hi ha una història que és que el que estem veient és que podries estar molt enamorat i que ella podia ser la bruja Lola, però t'asseguro que ell firma, que ell firma uns documents que, a més, avui, per exemple, el Confidencial acaba de treure ara fa poca estona, el Confidencial, que abans he dit el Público, el Confidencial, que Joan Carles I va treure 100.000 euros cada mes en bitllets, en bitllets del seu compte de Suïssa durant 4 anys, que és aquest compte que ara investiga.
Ho va treure ell personalment?
Sí. Bueno, diu, va treure...
Va, si va anar ell, no?
Ah, bueno, no sé si va anar ell.
Va allà i va dir...
Jo és que començo a creure en segons quines coses. Va treure 100.000... No sé com els va treure, ara ho miraré, com ho va treure.
No, però vull dir... Com dius, cada mes treia 100.000 euros.
Retirades d'efectivo.
Sí.
Sí, sí.
Sí, bueno. I feia ell o feia ella?
Aquí ho posa, segons la informació del Confidencial, el rei Juan Carlos hizo retiradas de efectivo, ell, primer, és a dir, ell, tercera persona, tercera persona al singular.
Masculí. D'on?
De la compta de Ginebra.
Vale. Això és el que diuen, això és el que diuen els que han declarat això.
Sí. La transferència al rei... Sí, sí.
Ell
sí.
També, que ja et dic, però si jo el primer que et dic és que, evidentment, aquesta senyora, insisteixo, va fer autostop i el que va parar el cotxe va ser ell. I no la va portar a la propera estació perquè agafés l'autobús o el tren.
Però escolta, perdona, de la mateixa manera que avui explicava la faula del rei despullat, que deia, el rei va desnuda, algú va dir, el rei va nu, el rei va nu. Hi ha una història que és evident. Tota aquesta gent, alguns, tots amb nom i cognom, que teòricament estan per blindar que...
No feia cas a ningú.
Ell no feia cas a ningú?
No. Només va fer cas una persona quan allò de la cadera que estava a punt de palmar-la una septicèmia horrible i tal, ell volia anar-se'n a la clínica Mayo als Estats Units. Per què? Perquè així anava amb la seva xuxi, no? I llavors només en aquell moment es va plantar una persona.
Una persona.
Una persona es va plantar i va dir no. Bueno, ja quan es cregui jo les meves memòries, perquè pensa que això cotitza ja.
Per tant, hi ha una persona... Però clar, per exemple, Espotorno, que era el cap de la casa del rei, no, aquest no deia res?
Sí, que deia, sí, clar. I la meitat de les coses, no van anar pitjor perquè aquest senyor estava allà. Wow. Aviam, sí que hi havia gent que li deia. Aviam, i ja t'ho has dit el nom. Ja... O sigui, aquest senyor va dir que si ell sortia per la porta, quan tornés no el trobaria. Perquè ja arriba un moment que no només estaven posant en qüestió, sinó que posàvem en qüestió la sanitat espanyola i una sèrie de coses. Perquè en aquell moment, que era just... només feia que caure, doncs allò... és igual, ningú... Però és veritat el que tu dius, evidentment, però bueno, arriba un moment que ell, que era una persona que havia estat tutelat... O sigui, el problema del rei Joan Carles és que ell va estar primer tutelat per Franco, després per Sabino Fernández Campo, que sempre havia cregut que era que si no hagués sigut per ell, doncs era una espècie de Maquiavelo, no? Que amb els anys cada vegada s'hi assembla més. O sigui, que si no fos per ell, el rei, el del 23F i el no sé què, i el no sé quantos, i patatín i patatan. Llavors, arriba un moment a la vida que diu ja no vull que ningú em digui el que tinc que fer, perquè ja m'ho ha dit Felipe González, ja m'ho ha dit Aznar, ja m'ho ha dit tothom, ja n'estic fart, i s'equivoca. S'equivoca i molt. I ell ho sap, que es va equivocar. I llavors el que passa, que tot el que fins en aquell moment, perquè és veritat, o sigui, tots els assumptes de diners del rei Joan Carles
cotxe i tal, el que tu vulguis. Escolta'm, si es va demostrant això, el primer que s'ha de dir és que el corrupte és ell.
però que jo no les... Però, aviam, Jordi, tu creus que jo l'estic defensant?
No, bueno...
No, el que estic intentant és explicar a la gent que passi, hagi passat el que hagi passat, i jo em sé la història bastant, perquè des de fa anys la segueixo, el que jo l'únic que dic és que quan el senyor Pedro Sánchez diu, abans d'ahir, les informacions perturbadores sí. inquietantes, ha de dir a continuació, cuya veracidad no está... Aviam, perquè tu t'estàs creient una argumentació o una història que s'ha inventat el Villarejo.
Això no està, perdona, això no està pactat. Això que va dir el Pedro Sánchez, tu creus que això no ho pacta amb la Casa del Rei?
Sí, i...
No, pregunto.
No ho sé si ho pacti. No crec que ho pacti. No crec que ho pacti perquè hi ha una cosa que és fonamental, i insisteixo, que és que al final... Jo això, de veritat, que és que ho he vist perquè els conec, perquè d'aquest tema, i ho sento, i al final ja penso jo ja semblo el Màgic Andreu de posar-me medalles. Però és que jo aquests dies estic sentint parlar, opinar i dir amb certesa gent que mai de la vida ha fet aquesta informació. Perquè quan tu veus coses ara, les poses en context amb el que has vist en els últims 35 anys. Però què m'estan explicant ara? Aviam, de veritat.
Sí, que ja se sabia tot això.
Aviam, no se sabia tot això. Oh. No et dic que se sabia. El que sí era que el rei Joan Carles, durant tota la seva vida, ha tingut un pànic absolut a que des del començament tingués que anar-se'n a l'exili com el seu pare, o som el seu avi, i viure com va viure el seu pare.
Uh-huh. I això pot passar?
Bueno, això passa perquè, clar, això és un pis que es menja la cua. Perquè ell el que va fer va ser... Perquè, clar, aviam, és que pensem que aquest senyor és com el xà de Pèrsia, que el seu pare era pastor i que ell es va fer emperador de Pèrsia. No, aviam, aquest senyor porten 500 anys o no sé quants anys sent rei d'Espanya. O sigui, no anava amb una marradera i una altra davant. O sigui, tenien uns diners, tenien unes fortunes, tenien unes joies i tenien unes inversions i tenien el que sigui. El que en aquell moment, perquè llavors el don Joan, el pare del rei Joan Carles, no es va gastar ni un puto duro d'això, sinó que anava gairebé demanant almoina als aristòcrates que l'apoyaven o el que fessi. I no es va gastar tots aquells diners perquè ell, el seu pare, Alfons XIII, li va fer en el testament dir que tot això era per tornar a la monarquia o pels successors o per garantir la subsistència o la vida, la manutenció, com li vulguis dir, de totes les persones que estava obligat don Joan a tal. Don Joan no es gasta els diners. Llavors, a partir d'aquests diners, és evident que el rei fa inversions. Algunes les fa perquè algú li diu: Juanito, invierte en esto. Vale, pues això tampoc és molt fi, però ho diguéssim
que... No, això és il·legal, tenen en compte el paper que adopta. Vale. Igual que il·legal és tenir calés en paradisos fiscals, que la pregunta és simple. Té diners en paradisos fiscals, aquest senyor?
Què?
Si té diners en paradisos fiscals, aquest senyor?
Bueno, aquest senyor tenia uns diners als paradisos fiscals, no? Suïssa és paradís fiscal?
No, i a Panamà, a través d'un offshore?
Però si a Panamà no tenia els diners, tenia la fundació.
Té la fundació allà que i amb els crits a la Suïssa, sí.
No, sí, evidentment, no. Però sí, és que ningú està negant això. El que jo intento explicar és que tot el que està sortint ara és la versió d'una part. És la versió que fan la gent que està inculpada...
Amb uns documents, Mariana, que es veuen.
Però vale, vols que et faci jo quatre documents? Home. Perquè, clar, quan resulta que la policia... o no sé, com era aquella, la unitat no sé què de la policia, feia documents en els que acusava a determinats prohomes catalans de tenir no sé quantes fortunes, els posàvem en dubte. Ara resulta que aquests papers, sí.
Bueno, i al revés. No, clar que ho posava en dubte. Per tant, tu poses en dubte els papers que treu l'Espanyol, que treu el Confidencial i tot això.
Els avocats de Corina estan filtrant tots aquests documents. Per què? Perquè aquesta senyora, si el fiscal de Suïssa continua la investigació, no només li cauran 5 anys de presó, sinó que li caurà una multa que tindrà que pagar els 65 milions d'aquests més 65 més.
Clar.
I això, ella, amb aquesta... Doncs què està fent? És que no és una mente despechada. El que és una persona que tenia un negoci fonamental anant amb el Moscaró de proa, que era el rei Joan Carles, i que se li va acabar. I llavors ella... Que, sota, però tu creus de veritat, Jordi, fes-me cas, que jo sí. Conec el rei Joan Carles des de fa 40 anys.
Sí, això és veritat.
I no estic fent broma. Vull dir, 40 són 40.
És veritat.
Aviam, i jo... Hi ha coses que inclús les he parlat amb ell i, evidentment, hi ha coses que són que no són de rebut.
D'acord.
Però la història de... que el rei Joan Carles li dona 65 milions així per amor i no sé què... Home, vamos, anda ya. El que succeeix és que el que s'ha d'esbrinar, evidentment, una altra cosa és que ell ha actuat malament. Però ell ha actuat malament i s'ha carregat no només el prestigi, com podem ser qualsevol de nosaltres, dels nostres amics i coneguts. S'ha carregat el seu pas per la història. Sí. Se l'ha carregat
Deu,
ell.
Un moment, 10 29 minuts. Anem a fer-ho tot breu, Mari Àngel, i per tant deixaré
sí,
que...
Sí, perquè
que,
jo parlo molt.
Sí, jo tallaré, doncs. El Rafa, la Glòria i el Jordi, si el Pere si volen dir alguna cosa, perquè és molt tard, i d'aquí 10 minuts hauríem d'acabar. Per tant, algun comentari o opinió amb la màxima brevetat possible, Glòria Serra?
Sí, a banda de que, com sempre, Maria Àngel, una abraçada estimada, és interessantíssim escoltar-la, és de les persones que més en saben i que en parlen amb més franquesa, que és molt d'agrair. Voldria només fer una precisió. En aquests moments s'estan barrejant, la Maria Àngel ho ha apuntat una mica, tres coses totalment diferents. D'una banda, les actuacions de Joan Carles I, el seu patrimoni familiar i... les inconcrecions que hi ha hagut en aquest país respecte a aquest tema. És a dir, quan s'instaura una monarquia parlamentària, hi ha un tema que en altres monarquies està molt ben resolt, que és quin és el patrimoni de la família reial, que és històric, com bé explicava ella, i quina és l'assignació que li dona el govern i per fer què. Per exemple, tu vas a les comptes de la reina Isabel II, que també van ser motiu de polèmica, però que s'han aclarit, i tu saps en què s'ha gastat els diners que li dona el govern a l'estat britànic i quin és el seu patrimoni. Sabem exactament què té ella, o com a mínim ho sospitem que és així. Segon, hi ha el tema de l'inviolabilitat de la corona sobre la taula, que és un segon tema, que jo crec que és un absurd. Imaginem que per motius X Felip VI fos un maltractador i pagués a la reina Letícia. Ens trobaríem amb l'absurd de que no el podríem detenir. I tercer, que és un altre tema diferent, quin model d'estat vol Espanya, és a dir, quin model d'estat volen els espanyols, monarquia o república. Són tres temes diferents, que per motius diversos hi ha molta gent interessada a barrejar i que jo crec que no s'han de barrejar, que els dos primers s'han d'aclarir, és a dir, el patrimoni de familiar de la família reial i concretament les actuacions de Joan Carles I, per què ens trobem amb que sigui una investigació d'una fiscalia a Suïssa que està fent això i no s'obre cap causa aquí, per tenir llavors sí les proves, evitar filtracions i tenir les coses clares, per exemple, i aclarir bé si aquesta gent té, tenia o tindrà diners a fora. I segon, el de la inviolabilitat de la corona també crec que és un tema a posar sobre la taula aquí. I el model d'estat jo crec que s'ha d'allunyar d'aquests altres dos. I un cop tinguem resolt això, ja podem parlar, si volem, del model d'estat.
Val. Rafa.
Sí. Sí, sobre això que comentava, primer que... que és un plaer escoltar de primera mà tot plegat, perquè és cert que escoltem una part, una versió, no? Amb això em fa pensar una cosa, que és que les clavegueres de l'Estat, que moltes vegades es posaven que anaven en contra d'una acció determinada, d'unes ideologies determinades, al final acaba afectant a tothom, no? I el que estem veient és que hi ha com una conjunció molt estranya entre extrema dreta i extrema esquerra, ja fa temps que escoltem parlar i revisar la figura de Joan Carles al 23F i forma part també d'unes dinàmiques que hi ha a aquest país. Segon reflexió, la caiguda als tallafocs de la monarquia. És cert que el que comentaven, que quan es va crear, jo és el que em conec més des del punt de vista politològic, quan es va debatre sobre la figura del monarca, es va debatre quina figura tindria. I fins i tot ell es va queixar quan va veure com va quedar redactada, perquè la famosa frase de tindré menys atribucions que el rei de Suècia és una famosa frase mítica que se li atribueix, no sé si és veritat o no és veritat, però se li atribueix molt amb ell, no? Es va deixar altres figures monàrquiques molt més importants, com és Gran Bretanya, com és Bèlgica o com és Dinamarca, i es va optar per una funció que quasi simbòlica. Que la principal funció de la monarquia després de representar l'Estat i de representar el cap de l'Estat és la parlamentària, permanència de la corona, tot ho sap, tothom ho sap, però també és l'obligació del president del govern, amb el qual, per molt que se li pugui criticar a Pedro Sánchez, jo no sé si s'ha fet de manera coordinada o no s'ha fet de manera coordinada la corona, però en aquests moments s'està intentant salvar la corona, sí, cert, com hi ha altres que estan intentant destruir-les de fa molt temps. Hi ha una conjunció per intentar destruir-la i anar cap a una república. És un debat absolutament legítim, però també és legítim que s'intenti salvar. I després jo comparo molt a la figura de Joan Carles amb la figura de Pujol pel que representa per molta gent, per l'impacte moral, emocional i històric que representa per molta gent. Joan Carles I, que pot ser un dels pares, entre cometes, de l'Espanya moderna, Espanya democràtica, o la figura de Jordi Pujol, el diuen, que estem parlant, de moment diuen, tothom ho sabia, no? I és profecia, tothom ho sabia, és profecia.
Sí, però de moment
hem de veure... Sí, acabo ja. I de moment hem de veure cap on queda, però després també haurem de fer una reflexió tant en una del llegat molt més enllà d'aquestes, diguem, entre cometes, misèries humanes.
Gràcies, Jordi. Bosch?
Jo no tinc res a dir, però voldria aprofitar... No, res a dir, tinc molt a dir, però no toca. I jo, doncs, visc a Madrid des de 1984, excepte 3 anys, i per tant, dedicat al món de la informació i el periodisme, i per tant, podria explicar anècdotes que podrien il·lustrar, no informació com la que té Maria Àngels, alguna sí, però anècdotes en aquest respecte. L'altre dia, doncs, sense anar més lluny, doncs, trobava l'article aquell d'en Vilallonga de l'any 94, a La Vanguardia, que parlava d'aquella conspiració republicana des de sectors molt de dreta, etc. Bé, la pregunta que vull fer i que saludo Maria Àngels és...
Hola.
Arriba un punt... Maria Àngels, vull aprofitar que avui estàs aquí per més que opinar per fer la pregunta. Després d'aquests d'art mandat de la monarquia que tu has cobert informativament durant tot anys, en el que, doncs, òbviament, tu rebies informacions, intoxicacions, veies coses que ara pots interpretar com has explicat molt bé a la llum dels fets que s'han conegut, etc. Tu, en quin moment penses que es trenca tot i que canvia? És a dir, en quin moment ell perd el control de les coses, en quin moment ell entra en certa impunitat, o en quin moment, pues, hi ha un sector de la societat i dels mitjans de comunicació en el que esquerden aquell cert silenci sobre el que semblava que eren simplement algunes activitats personals, etc. En quin moment dona el tomb tot això?
El 2004.
2004?
Mm.
Per?
Què va passar el 2004?
El 2004...
2004
és quan coneix a Corina.
No.
Botswana?
Va passar una altra cosa, no, això va ser el 12.
Iñaki?
No.
No, és més tard. Què va passar el 2004?
Qui es va casar el 2004?
Correcte. El 2004
qui es va casar?
Sí, es casa la infanta Cristina i ja aquí...
No,
no.
No som experts.
Aviam, el 2004 es casa el príncep...
El príncep.
El príncep d'Astúries.
Amb Letícia.
El 22 de maig.
Exacte, amb l'avui rei de Letícia.
Perdona la meva ignorància, que és absoluta, eh? No, absoluta. Amb dates de casaments, una, de fet sóc un desastre en dates, però la segona és, Maria Àngel, perdona, que es casin ells, què té a veure perquè comenci tot el declivi?
Bueno, perquè llavors, aviam, el rei Joan Carles no estava d'acord. No estava d'acord perquè considerava que, bueno, es va equivocar perquè sort que hi ha una reina que té els caps als peus a terra. Però en aquell moment ja comença un enfrontament perquè, evidentment, la reina Letícia actual entra en una casa en la que hi ha una espècie de trencaclosques i de coses estranyes, i és una família que a ella li sembla al·lucinant tot el que passa, que les interrelacions entre ells i tal, i tal. I entra com, al començament com un elefant amb una catxarreria, no? I llavors ella veu coses que s'han de canviar i comença a intervenir. Llavors això, en el rei Joan Carles, li senta com una patada al fetge, comença una certa, en el seu fill, a dir-li això no sé què, te vas a cargar a la corona, patatín patatán, bueno, pues hacer lo que queráis y yo también hago lo que quiera. I a partir d'aquí es coincideix que aquesta senyora es presenta per aquí, el troba en una situació de debilitat perquè ell... Aviam, més que l'any 2004, doncs el rei tenia, si ara té, quan han passat 16 anys, doncs no sé quants anys tenia. Però bueno, és igual. La qüestió és que ell ja veu que està en el seu declive, que veu que tant el seu fill com, com la seva jove, doncs resulta que comença a ser molta popularitat, patatín, patatall, i ell entra en una situació de debilitat i de... i tal, i bueno, s'enganxa amb aquesta il·lusió, amb aquesta no sé què. Vale, insisteixo, ell, durant tot el temps, des de l'any 1975 fins al 2004, aviam, tenia, ell evidentment sí que feia... O sigui, aviam, no és que... Sí, potser també era... No sé si era corrupció, d'això és el que dèiem, que aquí, invierta aquí, invierta allí. Oye, pues, bueno, aviam, échale una mano a mi yerno, no? Aviam, ell trucava gent perquè en el cas de l'Iñaki Urdangarín, doncs, li fessin... per si això... ho ha declarat el president Matas. Altra cosa és que el president Matas, l'expresident Matas de Balears, fos un papanates i el contractés, no? Però ell va fer tot això. I això és una cosa que ell ha fet tota la vida. Oi, a mi amigo no sé què, de tal i que qual, i a mi amigo no sé quantos. Va. I després, en aquests amics, oye, que me voy a, no sé què, l'avión, págame l'avión, no sé què, o tal i que qual.
Val, un moment. Espera.
Fins que arriba un moment que això es converteix a saliva de les mans. Bueno, doncs ja està. Escolta, ell ho ha pagat, insisteixo. En contra de passar per la història com el millor rei d'Espanya fins al moment, doncs ha passat com el pitjor, bueno, com un dels pitjors, ja està. Espera. Doncs això ja és prou, eh?
Espera, per acabar, sisplau, breu.
Seré molt breu. Moltes gràcies, Maria Àngels, per aquesta delícia de conversa i bon dia, en primer lloc. I les dues preguntes que et vull fer són molt, molt senzilles. Una és... com interpretes que el pare, perdó, que el fill li retirés l'assignació al pare quan tot aquest escàndol es comença a embolicar? I la segona és si dones de persemblança a les informacions que parlarien d'un exili reial a la República Dominicana.
Aviam, el rei Felip, evidentment tot això, més o menys, ho sospitava, ho sabia. Quan el xantatge de la Corina i els seus advocats cap al rei Joan Carles no és efectiu, perquè, entre altres coses, el rei Joan Carles ja no és rei i ja no pot fer res, comencen un xantatge al rei Felip, dient-li que ell estava també de beneficiari en aquestes fundacions, que és com si jo et poso tu de beneficiari al meu testament. Tu no ho has de saber. Potser quan obrin el meu testament diuen, mira, li ha deixat no sé quants milions i resulta que eren diner negre. I tu dius, però jo que no tenia punyetera idea de que jo estava de beneficiari d'aquest testament. Vale. Ells posen el rei Felip de beneficiari d'aquestes fundacions precisament per tenir-lo enganxat. I llavors li diuen, oye, por cierto, que usted que está de beneficiario, uy, 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 a ver si lo vamos a contar. Y a cambio de que no lo contemos, usted nos tiene que no sé qué, pues nada, que intervenir en la justícia suïssa, en la justícia espanyola, perquè no els investiguin a la Corina i als altres dos dels diners aquests famosos. Com que el rei Felip el que fa quan se n'entera d'això és dir-li primer al president del govern i a les autoritats competents i anar a un notari d'això, doncs pues, això sembla que s'hagi parat. Què succeeix? Que els... No s'ha parat. Llavors és quan ells filtren aquesta informació, el nostre company corresponsal del Telegraf a Madrid, que va pel món ara com si fos el gran periodista d'investigació. No, estimat, et van donar aquests papers i quan van sortir, evidentment, el que passa que el rei Felip va tenir una falla, que és que al primer moment ho tenia que haver fet públic. No esperar un any des que va rebre la carta en el que li feien xantatge fins que...
Se sap qui li feia el xantatge?
Conya, els Corina i els seus advocats li van enviar una carta...
Directament, amb el rei Felip, sí.
Li van enviar una carta en la que li deien le informamos que usted costa de beneficiario en la Fundació Lucum, patatín patatán, i en la Chagasca aquesta, les dues. Perquè, clar, el rei Joan Carles,
sí, però si estava...
la seva bogeria, encara té una mica una neurona que li funciona, llavors va dir, bueno, a mi em poseu de beneficiari, perquè, clar, l'altre li va... Però, aviam, si li va posar... O sigui, l'altre li posava coses i ell firmava. Bueno, firmava perquè a canvi, pues, no sé... Bé, en fi,
és
igual. La qüestió firmava. És que ell...
Escolta, una última pregunta. Sí que està... La que et deia el Pere Mas del tema de la República Dominicana.
Sí, això no és veritat.
Vale,
aviam, ja no, el rei evidentment no pot sortir al carrer i li han de trobar. Però si alguna... Jo et dic una cosa. Si el rei Joan Carles... Tant si el seu fill i el govern decideixen que s'ha d'anar d'Espanya, t'asseguro que en el mitjà que hi vagi no arriba a destí, perquè li dona un infart. No. Perquè la seva por, tot el que ha fet, tot el que ha fet, i ha sigut coses molt bones en exercici, en exercici sí. del seu càrrec, i coses molt dolentes en el cas de la seva vida privada, t'asseguro que, vamos, és que li dona, és que no, és que la por més gran que té era la de l'exili. I per això ha fet tot el que ha fet, perquè no, és com una cosa atàvica. No li podies parlar d'això. O sigui, hi havia dues coses que no li podies parlar, que era de la possibilitat de l'exili, sobretot els primers anys de la monarquia, evidentment, sí. després quan es va... I una altra, que l'enterressin a l'Escorial. O sigui, això li repetejava, perquè cada vegada que hi havia un funeral a l'Escorial, que en va haver-hi uns quants, quan van portar els reis a Alfons XIII, i, bueno, en fi, és que no podia suportar-ho. Llavors, bueno, mira, l'única cosa bona d'això és que no l'enterren a l'Escorial, perquè no m'imagino uns funeral d'estat amb els cavalls i els plumes i l'Armón atravessant la Castellana con la Guàrdia d'Honor.
En no, continuarem parlant, Maria Àngel. Moltes gràcies, bueno, i un plaer.
És que a mi em deixen parlar i...
Ja. Bueno, le dijo la sartén al cazo. Moltes gràcies, sí. Maria Àngel. Un petó.
A vosaltres.